Les 4 i 4 minuts, tornem amb més notícies a les 5 en punt.
Més informació a ib3notícies.com.
Heu de saber que s'han trobat una quinzena de restes humanes durant les excavacions que s'han fet al curs de l'arqueologia de Palència.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Moment per encetar aquesta segona hora de Tèntol. Ja sabeu que aquí tenim totes les lletres i ara mateix tenim un poble que s'ha classificat al capdavant de tot, juntament amb Porreres, empatats en aquesta batussa. Són Cap de Pere i Porreres, llavors també tenim Campos en tercera posició. És així que molt ajustat aquest concurs dels pobles aquí a l'estiu de Tèntol, però ara hem de parlar d'altres temes. Tenim en Miguel Salent, nosaltres aquí al control tècnic, i hem de conèixer quina és la notícia del dia. Idò, sí, per conèixer la notícia del dia, saludarem Anna Maria Pons, un pit més.
Com va?
En el Celestí Oliver, molt bé. I també tenim en Miquel Junc.
Bon dia.
Miquel, com anem?
Va bé.
Avui hem de pegar un vot a Palència, el Cudim, perquè allà s'hi han fet unes excavacions i volen saber quines són les darreres noves.
Si hagués nascut a Roma fa més de 2.000 anys, viuria en un imperi, tindríem un esclau i àmfores al pati plenes d'oli i vi i una estàtua de marbre.
Ja sí, avui hem d'anar fins a la ciutat romana de Palència per parlar un poquet d'arqueologia, un tema ben interessant, i és que s'ha fet una altra important troballa de restes humanes durant aquestes excavacions.
I de si la ciutat romana de Palància va ser fundada per Quint Cecili Metel amb la conquesta de les Balears del 123 abans de Crist. La recerca arqueològica iniciada el 1923 ha permès descobrir, entre d'altres construccions, un teatre, àrees residencials, necròpolis i el fòrum de la ciutat.
I com cada estiu, a Palència s'hi du a terme el curs d'arqueologia Antoni Arribas, un curs institucionalitzat l'any 1996 gràcies a la iniciativa de la doctora Margarita Orfila.
Fotos on tu i jo vam esmorzar.
En aquest curs, cada estiu s'hi apunten estudiants i graduats en arqueologia i en àrees de coneixement relacionades, un camp perfecte per aprendre sobre l'arqueologia romana i tardoantic.
Aquests estudiants reben una formació de camp sobre un jaciment arqueològic real i molt important, ja que Palència és una de les ciutats romanes més emblemàtiques que poden trobar.
Així és, enguany una cinquantena de persones excaven a Palència en el marc d'aquest curs que acaba just demà. S'estan fent tasques a les zones de la necròpolis, de les cases del governador i a la Portella. La Bàrbara Mascaró, una de les participants d'aquest curs, ens ha dit que és la primera vegada que fa feina aquí a Palència.
I ara just he acabat el màster d'estudis avançats en arqueologia allà a la Universitat de Barcelona i res, ara a punt per començar la tesi, el que és continuar, no?, en la carrera acadèmica. I de cara a Palència, bueno, és un jaciment increïble, espectacular, ben que dies enorme. Tot la primera vegada que venc a lo que és l'excavació i enguany, bueno, hem estat excavant a tres sectors diferents, no?, el que mos hem dividit en tres grups. Pràcticament estem incomunicats de lo gros que és. I, bueno, la veritat és que és una passada.
No, ara veurem que l'Amora dic que és molt, molt gros, Polèntia, que s'han hagut de dividir entre grups i quasi ni se veuen.
Ja me diràs.
I m'haurà volgut explicar quina zona li ha tocat a ella de Polèntia per fer aquestes tasques d'excavació. Escoltau-la.
Nosaltres, de fet, estem en el grup de la Basílica del Fòrum Romà. S'ha d'entendre, o s'havia d'entendre, com un edifici de funcions administratives, un lloc de reunió. I, de fet, va ser un edifici que, quan va caure en desús, després se va amortitzar i se va convertir en una necròpolis medieval, no? És a dir, en un puesto que, bàsicament, hi varen començar a excavar tombes per enterrar morts. I, com a curiositat, bueno, mos han sortit individus de totes les edats, fins i tot també adolescents, joves, bebès també, que de fet, bueno, un dels bebès era molt curiós, no?, perquè ja la tomba com a tal era molt petita, que estava coberta amb lloses de pedra, que és la coberta més típica que solen trobar, i després, quan van veure l'individu com a tal, efectivament era un nounat, no?, pràcticament, i els ossos eren pràcticament pols, no?, és això, que està tan desintegrat i els ossos eren tan fràgils que pràcticament no estava conservat.
Com cada any, a Polèntia hi han aparegut restes de ceràmica, monedes i fins i tot, com ara ens contava na Bàrbara, restes humanes. Una de les troballes més destacades són aquesta quinzena de cossos que ara s'hauran de classificar. Na Bàrbara ens ha contat que ha après moltes coses durant aquest curs i que l'any que ve li agradaria tornar-hi.
La veritat és que és una passada, vam de dir jo espero l'any que ve, i el curs crec que ens ha ensenyat coses molt, molt xules, tant a nivell de ceràmica, classificació, ciclatge de materials, també s'han realitzat tota una sèrie de conferències, també fins i tot per aprendre molt més a nivell de digitalització i material informàtic, no? Model 3D, planimetries, vam dir que han tocat diferents coses, i crec que en aquest sentit, doncs, te formes molt el que és a nivell d'arqueòleg o arqueòleg. I crec que això bueno, s'agraeix moltíssim, no? Moltes ganes de tornar l'any que ve i de poder disfrutar de la història de Mallorca, no? Que, sobretot per aprendre i per comprendre d'allà on venim.
Que interessant aquest tema i moltes gràcies, na Bàrbara Mascaró, per les seves paraules. Nosaltres volem ampliar també el contingut amb en Miquel Àngel Cau, que és el codirector d'excavacions de Polèntia. Bon dia, Miquel Àngel, com estàs?
Bon dia, com estàs?
Molt bé, i tu? Ja ets a cobro o no?
Sí, ara sí. Acabàvem de dinar, després de passar calor.
Clar, clar, clar. Deu ser feixuc ara que més haver fet excavacions amb aquest sol, no?
Sí, ara aquesta setmana ha fluixat un poc, però hem passat un dia molt dolent. Mm-hmm. Però bueno, estem acostumats.
Clar.
I se fa amb gust i amb passió.
I tant. Quantes persones sou que participeu d'aquesta campanya enguany?
Enguany una cinquantena de persones, més o menys.
Mm-hmm. És a dir, que sou bastanta gent, no? I ve gent de moltes universitats, molt diversa.
Sí, sí, sí. Tenim un... A Escurt Arqueologia hi ha plaça per 20 estudiants, però després hi ha col·laboradors que tenen nivell de màster o estan fent els seus doctorats. També hi ha alguns tècnics arqueòlegs que molt ajuden. En fi, és un grup relativament nombrós. Hem sigut més gent. Polèntia ha arribat alguns anys a tenir un centenar de persones excavant. Uh-huh. I, per tant, és una de les excavacions més grans que hi ha ara mateix al Mediterrani Occidental i és un projecte molt consolidat en aquest sentit. I ve gent de per tot arreu. Tenim... Uh-huh. Gent d'universitats de Madrid, de tota la costa peninsular, tenim tres americans que venen de la Universitat de Brown. Ha sigut sempre un curs que ha tingut una projecció bastant internacional. I sobretot, que a diferència d'altres llocs, mai no hem fet diferències entre gent que tingui més o menys experiència i hem donat sempre oportunitats fins i tot a gent que comença a estudiar en el primer curs perquè pensam que tots tenen el dret de tenir oportunitat d'aprendre. No? Mm-hmm. O sigui que han seguit aquesta política.
I de fer treball de camp. Quin percentatge coneixem de Polèntia, aproximadament?
Aproximadament de Polèntia. Polèntia, com deia na Bàrbara, molt bé, és una ciutat molt gran. No? Deu tenir entre 19 i 21 hectàrees de ciutat, fixeu-vos, no? I coneixem, jo diria, que aproximadament un 15% de lo que és solar de la ciutat.
Imagina't.
Més o menys.
És a dir, que hi ha molta feina encara per fer, no?
Hi ha molta feina per fer. Hi ha una curiositat a Polèntia, que la coneixeu, però l'explic també pels nostres oients, no? I és que les excavacions, com molt bé heu dit abans, van començar l'any 1923, però es feien en terrenys de propietat privada, en s'acord amb els propietaris, de que una vegada acabades les excavacions s'havien de tornar a tapar les restes. I, per tant, totes aquestes restes que se van excavar en les dècades del 1920-1930 fins a la Guerra Civil, que van excavar molt a Polèntia, no són visibles perquè estan tornades a tapar. No? I, per tant, ho coneixem gràcies a que un d'aquests excavadors, que era en Rafael Isasi, no? era molt bon dibuixant i va deixar tota una sèrie de croquis, de planos, de dibuixos, i ens ajuda a entendre el que hi havia i més o menys on estava. Però moltes vegades el que fem nosaltres també és reescavar, no? aquestes antigues excavacions.
Per tant, si no estassin tapades, quin percentatge tindríem? En total.
N'hi hauria bastant més, sí. N'hi hauria, potser, al voltant d'un 25% de ciutat descoberta, aproximadament.
Tot i així, ja coneixem el teatre, aquest fòrum que mos contava na Bàrbara, i enguany, quines dades han pogut ampliar, aportar?
Molt, molt interessant, la campanya d'enguany. És una campanya de continuïtat. Han continuat, per exemple, en aquesta àrea residencial al nord de la ciutat, que nosaltres coneixem com la Portella, on hi ha una sèrie de domus, o àrees també artesanals i tal. Aquí hem estat excavant amb unes d'aquestes habitacions, no? sobretot per trobar els nivells més profuns d'aquestes habitacions, perquè, si recordeu, Polèntia, en el fons, està assentada sobre un antic poblat talaiòtic, un poblat indígena. I hem arribat, en els nivells més profuns d'aquesta àrea, a trobar les estructures, fins i tot, del poblat talaiòtic, que ve arrasat per la conquesta entorn a l'any 123, i que s'ocupa realment, se construeixen les cases romanes a partir de l'any 70 o així. No? I per tant, ens està donant una visió de lo que hi havia abans de Polèntia i de com va ser la urbanització d'aquesta part del nord de la ciutat, no cap al 70 abans de Crist. Són dades molt interessants.
Clar. I Polèntia vendria a ser la Pompeia de les Balears, per fer un símil?
Mira, és un símil perfecte, i t'explicaré per què. Primer, perquè Roma, amb un territori que conqueria de nou, el que volia fer era plasmar d'alguna manera la URSS, no? la gran ciutat de Roma, en aquell territori. I Polèntia és com una petita Roma, per dir-ho d'alguna manera, salvant les distàncies, efectivament, no? posada a un lloc que acaben de conquerir, no? en el 123 abans de Crist. I lo de Pompeia té molt sentit, perquè us vull recordar que Polèntia, a finals del segle III, entre l'any 270-280, pateix un incendi brutal que arrasa bona part de la ciutat. Això ho veiem molt bé, per exemple, a la ínsula de tavernes, no? d'aquestes botigues de tallers del Fòrum, però també altres sectors de la ciutat. I jo sempre dic que una desgràcia del passat és un tresor per a un arqueòleg. No? I, per tant, es va incendiar la ciutat, van caure les teulades, va quedar tot in situ, no? I tots els materials que hi havia en aquell moment van quedar esclafats per davall de l'incendi. I tu, quan excaves, trobes una imatge d'aquell moment de destrucció. No? És com una càpsula del temps, no? I, per tant, en aquest sentit, tot i que Pompeia va ser un volcà i aquí va ser un incendi, no? Tenim una petita Pompeia en aquest sentit. I per tant, és molt bo el símil que fas perquè realment és així.
Clar. I trobau restes encara de coses cremades i de materials.
Quan acabes aquest nivell, excaves aquest nivell del segle III, és brutal, perquè trobes totes les teulades caigudes, totes les teules que havien caigut damunt del pis, i sobretot tots els objectes que hi havia en aquella habitació en el moment d'enfonsar-se, no?, per l'incendi. És realment espectacular. És això que deia, no?, és com trobar una petita Pompeia.
Total.
De totes maneres, és una ciutat tan gran que, vos deia, no?, estàvem excavant al nord, però també estem excavant al Fòrum, que eren aquestes tombes a les que referien a Bàrbara, no?, en la seva intervenció, no? Això és una necròpolis molt extensa, no? En el Fòrum vam iniciar les excavacions l'any 1980 i aquestes tombes es venen excavant des d'aquell moment. És a dir, quan el Fòrum acaba la seva funció, es converteix en un cementeri, no? Aquestes 15 tombes formen part d'aquesta extensíssima necròpolis de la qual s'han excavat al llarg dels anys al voltant d'unes 500 tombes, per dir-ho d'alguna manera. És a dir, no és que sigui res de nou, per no dur equivoc tampoc en nostra gent. És a dir, és algo que ja coneixem i que anem excavant. Però és cert que en aquesta part de la basílica, enguany, no, han sortit aquestes 15 tombes, que és el que s'ha estat fonamentalment excavant.
I què en sabeu ara, per ara, d'aquests cossos? Eren tots d'edat semblants? Na Bàrbara m'ho ha contat que fins i tot hi havia nadons. Què se'n sap?
hi ha de tot, eh? És realment una població heterogènia. Hi ha homes, hi ha dones, hi ha gent més gran, gent més petita, adolescents, joves, neonats... És a dir, és realment una població... És molt, molt interessant, mireu. Perquè aquesta necròpolis s'havia pensat que era després de l'incendi, de la gent que havia mort a l'incendi, que s'havien enterrat per allà damunt. D'acord? Això era una interpretació que havien fet els nostres abans passats, per dir-ho d'alguna manera. Mm-hmm. Nosaltres, per aclarir la cronologia, vam fer unes datacions radiocarbòniques per tenir una cronologia absoluta d'aquests morts, i la sorpresa és que són tots d'època islàmica, amb aquestes datacions. Però amb la particularitat de que no estan enterrats com els islàmics. Els islàmics enterraven de costat, en decúbit lateral, i mirant cap a la Meca. I aquests estan enterrats com si fossin cristians, en decúbit supí, és a dir, com amb la panxa a l'aire, per dir-ho d'alguna manera. No? Per tant, tenim una comunitat que enterra com cristians, però que està datada en època islàmica. I la pregunta és qui eren aquesta gent. No?
Sí, sí, és
eren
curiós.
Societats que havien perviscut o eren cristians que havien vingut de nou sota domini islàmic. I, per tant, és una qüestió molt, molt interessant.
Wow. Clar. Mm-hmm.
I a part d'aquestes troballes humanes, aquestes restes humanes, quines altres coses que s'hagin trobat durant aquest curs d'enguany destacaries? Supos que s'han trobat moltíssimes coses, també.
Sí, sí, sí. Mira, jo destacaria. En el sector del fòrum que estem a la basílica, per davall de la necròpolis està sortint tot l'edifici de la basílica. Que no vos podeu imaginar el programa decoratiu que té. És espectacular. O sigui, estan... A part de que hi ha un mosaic d'opus sectile que combina hexàgons de pissarra negra amb triangles de marbre blanc, estan sortint tots els revestiments de la paret de marbre, no? Amb marbre que arriba de tot arreu de la Mediterrània, de Naxos, de Paros, del nord d'Àfrica. Estan sortint restes d'estàtues, fins i tot d'algun emperador, a dins dels rebliments d'enderroc d'aquest edifici. És realment brutal. Això és molt important. Mm-hmm. I després hem avançat també molt a la casa del governador, un poc més al sud de la ciutat. Aquest nom de la casa del governador els hi van donar els primers excavadors a l'any 1923. Té una forta component simbòlica perquè és el primer lloc que s'excava l'any 1923 a Polèntia. I a on surt aquesta estàtua del cap de bronze d'un cavall que està al Museu Arqueològic Nacional d'una estàtua equestre d'un emperador, es troba en aquest indret. El que hem fet nosaltres en aquests darrers anys és reescavar tot aquest sector i estem trobant que això que es deia la casa del governador en realitat són les termes públiques de la ciutat, els banys, per dir-ho d'alguna manera. No? Mm. I, per tant, això ens està donant també unes dades molt interessants per entendre la topografia de la ciutat.
Wow. Mm. I per quant un supermuseu que expliqui tot això?
Clar, anava a dir,
és interessant,
Miquel Àngel, després de tantes campanyes, el ciutadà coneix tota aquesta dimensió de Polèntia, que se mereix un museu, se mereix, no ho sé, una reconstrucció en pel·lícula, allò que sigui.
Qualque cosa, sí.
Sí.
Sens dubte. No podria estar més d'acord amb tot voltre, no? Jo, mireu, això és una reivindicació històrica, no meva només, sinó d'Alcúdia com a municipi, que Polèntia pogués tenir el seu propi museu monogràfic. Mireu, jo ho explico molt, sempre molt clarament, no? Si tinguéssim Polèntia amb alguna altra banda, vos diria Estats Units o Anglaterra, per exemple, el Regne Unit, aquí hauríem muntat una història al voltant de lo que és el jaciment espectacular.
Clar, enxerraríem aquí
canvi,
tot.
Sí, sí.
Exacte, o sigui, no tenim gairebé res, o sigui, tenim el jaciment, evidentment, un petit museu que depèn del Museu de Mallorca, una petita exposició, però que no fa justícia de lo que és la ciutat.
Exacte.
I el gran desig que tenim tots és precisament això, que es pugui crear un museu, no, com mereix Polèntia. És cert, perquè ho heu sentit, que el Consell de Mallorca planeja la creació d'un centre d'arqueologia de Mallorca que precisament estaria enclavat en els camps colindants a Polèntia, no? No per donar només servei a Polèntia, això s'ha d'aclarir, sinó seria com un gran dipòsit de materials arqueològics que donaria servei a tota la illa i a tots els professionals d'arqueologia, però que jo entenc i entenem tots, no?, que hauria de donar també servei a Polèntia, amb unes sales expositives en condicions, amb un audiovisuals que ens permetessin explicar la història i l'arqueologia de Polèntia, i donar al visitant que ve a Polèntia doncs, un producte molt més gran del que podem oferir fins ara. No? Mm. És que la potencialitat de la ciutat és enorme, no? I, per tant, jo crec que això és un desig de tot. Esperem que sigui una realitat i que quan abans, millor abans que m'ajubili, com a mi, que ho pugui veure.
Sí, que ho puguem veure.
Miquel Àngel, sí, moltíssimes gràcies per explicar-ho tan bé i també per fer-nos una idea de la importància, a vegades, que mos passa per alt a Polèntia en el moment històric, com va ser aquesta ciutat romana que tenim a Alcúdia.
I sobretot perquè ens hi ha transportat, no? En les teves paraules.
Hem estat, així és. Gràcies, Miquel Àngel.
Moltes gràcies a vosaltres. Fins la propera.
Gràcies. Doncs hem conegut més detalls de Palència, però ara hem de fer un petit Tèntol i tornem tot o no.
Tèntol, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa. Quin és el teu moment de Tèntol?
Hola, som la Margalida i el meu moment de Tèntol, de pausa o de relax és quan arribo a casa després d'un dia llarg i puc seure una estona davant la televisió.
IB3 Ràdio és servei públic. Hi ha llocs que sorprenen sense avisar. Espais que es transformen, que brillen, que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents. Perquè de vegades, els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
Amb el suport de l'impost de turisme sostenible, Govern de les Illes Balears.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís en la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.
Els menjars dels barets de platja o quiosques. A l'estiu, de vegades ens fa vessa preparar menjar per endur-nos a la platja. I ens acostam als barets o quiosques que hi trobam, on solen oferir menjar ràpid i senzill. Fixeu-vos, barets o quiosques, no xiringuito. Les hamburgueses i els frankfurts amb patates fregides són dos dels plats més habituals de la carta. Recordeu que perrito caliente és un castellanisme. En català n'hem de dir frankfurt o entrepà de salsitxa de Frankfurt. En aquest darrer cas, entrepà de salsitxa de Frankfurt, Frankfurt s'escriu en majúscula perquè fa referència al nom de la ciutat. S'escriu F-R-A, amb accent. N-K-F-U-R-T. També hi sol haver, o hi hauria d'haver sempre, pa amb oli. Senzill, humil i versàtil. De fet, sovint es diu que el pa amb oli és una manera d'entendre la vida a les Illes Balears. I segurament hi ha molta varietat en aquesta idea. Pa amb oli. Pa amb oli, separat. La forma pambolieria, tot junt, és d'ús comercial i col·loquial, no és estàndard. La forma estàndard seria local o restaurant de pamboli. Continuem. Els entrepans o panets, que de cap manera són bocadillo o bocata, també solen ser part essencial de la carta d'un quiosquet. Com el pamboli, tenen l'avantatge que es poden adaptar al gust de cadascú amb companatge, com sobrassada, camaiot, pernil o formatge. Per acabar, en alguns barets també trobam el variat, un plat molt popular que combina diferents preparacions en una sola ració. Pilotes, ensalada russa, xampinyons o pica-pica, entre d'altres. És una combinació curiosa, sovint sorprèn a qui no la coneix. En conjunt, la gastronomia dels quiosquets és pràctica, informal i molt lligada a l'estiu i a l'estada a la platja. I terme explicat, terme acabat.
La Subjectiu, amb Eugènia San Pedro.
Thank you.
ha una dona ocupada aquests dies, és Eugenia San Pedro. Com estàs?
Hola, estimada, què tal?
Molt bé, i tu?
T'entens?
T'he de dir...
Hauríeu de veure on estic ara mateix. O sigui, estic a una sala completament de cine, completament de les fosques, sentint un renové que hi ha aquí darrere de porta, que ja s'estan fent cos i cos per les sessions que venen.
Perquè està ple, mos han dit, eh?
Sí.
Parlant de l'Atlàntida, sí. Mallorca Film Festival, parlant de Cine Ciutat, perquè avui s'hi projecten els curtmetratges balears, que són tres tongades de tants que n'hi ha. Ho han hagut de fer tres tongades, no?
Sí, n'hi ha moltíssims, és una barbaritat. Però bueno, això també mos indica que aquí se fa molt de cinema i que, bueno, pues que està molt bé també. I molt de curs, molt de curs, molt de tot.
Eugenia, i ho veus tot? O quin percentatge pot veure de programació de l'Atlàntida?
A veure, vos he de dir que enguany estic mirant bastantes cosetes i estic contenta, tot i que m'agradaria poder veure-ne moltes més, faig el que puc.
Sí, no podem ser per tot. Sí. T'he de dir que han coincidit molt d'allò, però no hem parlat, perquè hi ha tanta gent que no... Jo sé que ets, però no xerram, perquè no mos veiem.
Sí, la veritat és que això és un tema, és bastant agobiant, perquè, bueno, perquè al final l'Atlàntida, els festivals de cinema, són un espai on a la fi te pots trobar pues, amb amistats, amb gent del sector, amb professionals, i a mi m'agradaria molt més poder dedicar-hi temps en aquestes converses, però que és impossible, i a vegades me'n vaig a casa meva dient ai, no li he dit res, no sé qui, saps? I, bueno, jo és que també soc massa sociable.
Clar, i no hi que cap una pel·lícula i comença una altra, i moltes vegades l'altre dia que m'ho van trobar també amb en Celestina Rivoli, que quan va acabar una pel·lícula ja sortia de veure jo, ens les tindràvem la següent. I clar, el col·loqui s'havia allargat un poc i ja anava un poc endarrerir, però és que és una cosa darrere l'altra.
Et seguit.
És un non-stop.
Sí. No, i després hi ha una altra dificultat, per dir-ho d'alguna manera, i és que hi ha sessions que acaben, pues això, una mica més tard i ja tenes d'anar corrents a una altra sede que potser està a 20 minuts caminant i, bueno, o sigui, és complicat. Però jo m'ho pas beníssim i estic tan agraïda de que un festival com aquest se faci en aquesta època de l'any on el que més necessita Mallorca precisament és cultura, que felicitats a tothom que faci aquest festival possible.
I també veure les sales tan plenes. No he anat a cap projecció que no estàs gairebé ple tot. És així.
Sí, total. A mi també m'està donant aquesta sensació. De fet, ahir ho parlàvem i jo no recordo que altres edicions fos així. Vull dir, estic xerrant de, evidentment, pel·lícules molt grosses que s'espera un públic molt gros, però també pel·lícules petites, com jo, per exemple, que vaig anar a veure una que ara parlarem, i, ostres, estava tot seu llup d'esvaluar ple. O sigui, fa un gust.
I demà. Sí. Repassem que ha vist Eugenia San Pedro i començam per Forastera, Eugenia.
Sí.
Què mos has de dir? Forastera és la pel·lícula que inaugurava el festival oficialment, perquè ja s'havia inaugurat, però bé.
Sí, aquesta és una de les pel·lícules que a mi honestament més il·lusió que me feia, perquè a més la tindrem a Cine Ciutat i estem preparant una preestrena amb tot l'equip. I jo també havia vist el curt i tenia les expectatives molt altes, a sobre conec molta gent que ha participat en aquesta producció. Però, bueno, va haver algo, no sabia què dir-vos, que me va allunyar una mica. No sé, no vaig connectar del tot. Tot i així, crec que és una pel·lícula molt bona, crec que és una òpera prima digna d'aplaudir, i crec que aquesta directora arribarà molt en fora perquè al final té una mirada de cinema català, però també amb un punt de cinema més europeu, una mica més arriscat. De fet, xerrant de David Lowery, que és el director de Mother Mary, d'una pel·lícula de la qual xerrarem ara també, vaig veure molt de David Lowery a Forastera. I 100% recomanable, clar que sí.
Sí, jo també la vaig veure a Forastera. I sí que era vera que per tu no vaig entrar del tot, perquè també és un poc lenta. Lenta no sé si seria la paraula, però que sí que és vera que com a molt d'autor, molt contemplativa i molt intimista de la protagonista, no? I hi ha qualque moment que se fa un poc feixuga, però és vera que està molt ben feta, el paisatge, el pollença, el port de pollença, preciós, fantàstic, una casa d'aquestes d'estiuet dels anys 70, aquesta cosa de passats estius amb els padrins, té tota aquesta cosa que està molt bé.
Sí, 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 coincidim.
Un altre que han dit totes dues, tot i que tu no ho saps, jo també hi era,
ah, és sí?
El Desencanto.
Ostres, que fort, bueno, no te vaig veure, jolín, ja, és que això és terrible. Pues sí, a mi és veritat que anava amb les expectatives ja molt altes perquè el meu al·lot, en Jaume Carrió, em va dir que és el documental que més ha vist i que més li agrada. I, de fet, en Álvaro Augusto, just abans de començar la projecció, va citar en Jaume perquè just abans de la projecció se'l va trobar i li va dir i la tornes a veure i dius, sí, perquè és la pel·lícula que més m'agrada del cinema documental d'Espanya. I,
clar,
i
parlam sí, d'una pel·lícula de l'any 1976, per sí, orientar els oients. És
no havien nascut.
No.
No, cap de nosaltres.
Sí, se diu El Desencanto i és d'en Jaime Chavarri, que per cert va venir a la projecció sí, i és perquè jo no m'hi vaig poder quedar perquè, bueno, perquè començava una pel·li a la Misericòrdia i no m'ho va donar temps, però me va agradar molt perquè d'alguna manera i sense tenir res a veure, jo crec que té com a pinzellades de Muchos hijos, un mono i un castillo, que és un altre documental. Sí, no?
Sí.
És un altre documental que a mi me fascina i supos que també me recorda una mica i que ho relacion amb El Desencanto, pues, fet de que els personatges siguin com a tant de l'Espanya profunda en tot el que això comporta. Mm.
Sí, també és una família d'aristòcrates intel·lectuals que sí, ha mort son pare i sa mare i els fills són molt intensos, molt profuns, tenen una relació tòxica, autodestructiva, unes converses fantàstiques sí, sí, que dius... Sí. El veure que, clar, és una pel·lícula en blanc i negre, és un documental, però aconsegueix el director que facin unes declaracions d'una manera molt natural, que és realment una obra d'art, sí.
Sí, totalment, totalment d'acord.
Del cinema espanyol. Serà un com desclàssic, ja ho és, desclàssic del cinema espanyol.
Sí.
I en Jaime, sí, sí, en Jaime Chavarri, que va poder venir, que va poder ser en aquesta presentació, que, per cert, és parent d'en Toni Maura, que jo això no ho sabia, però cercant un poc
ostres,
a la seva biografia, ho vaig trobar. Sí, parent.
Ostres, que fort! Doncs sí, sí. Pues mira, ara el veuré per aquí segur, perquè sempre ve a les projeccions balears.
Ah, sí?
Que fort,
no ho
sabia. Ell ve? Sí, sí. O sigui, en Joan Maura, dius.
Ah, no, jo dic... No, no, en Toni Maura, el polític.
Ah, vale, havia entès Joan Maura.
No, jo estic parlant de la figura d'en Toni Maura, que vaig cercar i segur que són parents amb en Jaime Chavarri.
Ah, mira,
sí, curiositats. I que parla d'Espanero, que són aquests poetes, que aquesta família, com dèiem, que la retraten molt bé. Doncs documental també txec. I ara una sí, pel·lícula.
La vas veure?
Sí.
Anem, jo és veritat que jo ja l'havia vista i sens dubte crec que, bueno, xerrant de Mother Mary, primer de tot, el director que és en David Lowery, que ha fet una obra mestra que se diu A Ghost Story. Sobre Mother Mary, sens dubte crec que aquesta pel·lícula necessita dos visionats per saber el que estàs veient. Crec que la música és increïble, crec que elles dues estan increïbles, protagonitzen en Hathaway, que a mi m'encanta. Crec que també les cançons són brutals i, bueno, que en Hathaway, que tot ho fa bé, i que a més a més pues, el director m'ha pregut simpàtic, que me va signar la pel·lícula de Ghost Story. I bueno, la pel·lícula me'l mostra una intensa relació entre la cantant de pop Mary, que la protagonitza en Hathaway, i Sam, que és una antiga amiga seva, que sobre la seva dissenyadora de moda, perquè ella... com bé hem dit, és una estrella del pop. I, bueno, la pel·lícula me'l mostra com una conversa, per jo, sincerament, un poc llarga, plena de retrets i conflictes, i, bueno, s'estrena, per cert, de Cine Ciutat, divendres 31, és a dir,
sí?
Demà.
Ah, ai, demà. Teniu temps de fer cinema convencional, també? Sí, bé, convencional,
sí, 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 sí.
Sense cartellera sí, habitual. Sí,
sí, sí, sí, sí. No aturam aquí.
No, no. Clar, a mi m'ha costat, per veure que és un gènere que a mi no m'interessa, veu que no m'agrada o que no hi entro, però sí, perquè és aquesta cosa entre fantàstic i, no sé, i com a pop, molt pop... No sé, a mi m'ha costat aquesta pel·lícula, Mother Mary.
Sí, té el seu públic. Jo crec que és un públic així com a molts, a 24, que justament l'altre dia parlava amb un company de la Junta de Cinema, en Jesús Cortés, que ell me deia, però tot el que fa a 24 està bé, i jo li vaig dir, has de mirar per cada 24 distribueix i produeix. Per jo, totes les que produeix a 24 estan molt bé. Les que distribueix també estan bé, però en el final no neixen completament de la productora, per tant, se nota una mica.
En tot però, cas, bueno, hi havia molta gent també, que en Mother Mary se va projectar a la Misericòrdia. Toble, a més, havia actuat també la Bianquerida, que també sempre és un reclam.
Ai, sí. Perfecte.
I molt també. Bé. Ara, una pel·lícula del director al qual vàrem poder entrevistar la setmana passada, que tothom diu que és boníssima, jo aquesta no l'he vista i té moltes ganes de veure-la, parlant d'Amílcar, del mallorquí Miguel Ech.
Sí. A mi aquesta pel·lícula jo trobo que s'allunya molt de lo que ha fet fins ara. És vera que tant la fotografia com el muntatge, com el tractament sonor són dignes d'estudi, vos ho dic de veres, jo vaig gaudir moltíssim d'aquest visionat. És un assaig documental poètic sobre en Amílcar Cabral, que va ser un home agrònom, poeta i revolucionari, que va liderar la lluita anticolonial a Guinea-Bissau i a Cabo Verde. La pel·lícula, el documental, està narrada en les seves pròpies paraules i, en el final, la pel·lícula revela com a un visionari les idees sobre justícia, dignitat i, bueno, del qual continuen sent urgents avui en dia. Jo encara l'estic veient.
Sí, és una feina de molt d'anys, en Miguel Ech, que fa més de 10 anys.
Sí.
A més, en pel·lícula d'assaig de 1000 metres, molt poètica, no?
Sí.
Com tot el que fa Miguel Ech és molt poètic.
Sí.
Però és vera que... Sí, és vera que Miguel Ech, jo, que he vist pràcticament tot el que ha fet, estic 100% segura, hi ha un tipus de cinematografia que jo crec que miren els personatges un poc més d'en fora, però ell hi és i té converses amb ells i els hi diu una mica què és el que han de fer. I en aquest cas jo crec que ha fet algo super experimental i bueno, és que ha aconseguit ja un munt de premis. Jo crec que aquest documental arribarà molt en fora, sincerament.
La gala dels premis serà diumenge, però per cert que serà retransmesa per IB3 Televisió i serà jo mateixa i la Maria Pons, totes dues, en aquesta gala IB3, sí, en directe, que farem per IB3 Televisió, així que vos esperam diumenge a les 9 del vespre, a tots, perquè se donaran els premis, òbviament, també hi haurà estora blava, en aquest cas, com el color de l'Atlàntida d'enguany. Vendrà la reina Letícia, també estan confirmats moltes estrelles del cinema, Sorogoyen, Bardem, etc. Però bé, això serà diumenge, encara mos queden uns dies. Abans hem de comentar una altra pel·lícula que vàrem poder tornar a veure i que va ser un moment fantàstic, parlant de Jo, de Rafa Cortés. Sí.
Que també passava per aquí la setmana passada, per Tèntol.
Total, eh? O sigui, quina meravella de pel·lícula. Sí. Com pot ser que una pel·lícula com aquesta, no vull que soni malament, però no sembli ridícula. Vull dir, és molt difícil atracar-se a una trama així i que no sembli que t'estàs enriguent dels pobles de Mallorca ni del nostre idioma. Vull dir, felicitats. Sí. Crec que també han veït superbé.
Molt.
I, no sé, me va encantar, de veres.
A mi també. I troc que és una, ara ho diré i preocupa'ns, és un cinema de culte balear. És a dir, si tenim una pel·lícula de culte, és aquesta. És Jo, que té 20 anys i que encara la vàrem veure tots, que la sala també estava plena, i tothom va tornar a connectar amb moltes coses d'aquell personatge. I bé, de tota la pel·lícula. I veus una Margalida Grimald fa 20 anys, que això també fa molta gràcia.
Clar, és que la vaig veure fa 20 anys, i ja ni me'n recordava de Margalida Grimald.
Surt.
Que fort.
Clar.
Sí. També en Rafael, que ja no és.
Sí.
Ai,
que fa Ramis.
Sí.
Bé, molt guapa la pel·lícula, molt guapa. Molt bona proposta remasteritzar Jo i poder-la tornar a veure als cinemes. I darrera proposta que mos avui és Mala Bèstia. Quina és aquesta? Aquesta no sé quina és.
Sí, aquesta pel·lícula, vos he de dir que la vaig veure i mentre la mirava vaig recordar lo difícil que és fer cinema. Aquesta pel·lícula té tots els ingredients per fer una molt bona pel·lícula, però és veritat que se m'ha de fer una mica llarga per aquesta necessitat que tenim, i dic tenim, perquè a mi també m'ha passat quan he dirigit alguna cosa, i és que els cineastes que fan cinema en català, no sé per què, però tenim una mania d'allargar-ho tot. És vera que el tràiler me sembla increïble la fotografia, un altre pic, i els tractaments sonors són dignes d'estudi, aquesta lot, aquesta directora, sap el que està fent, va, si no m'equivoc, o dirigir o produir Self-Tape, la sèrie de filming de les germanes Vilapuig, també ha dirigit videoclips tant de la Rosalia com de la Maya, per tant, té un ull, de veres, o sigui, si voleu mirar el trailer, perquè ja te, ja veus allà que hi ha algo molt interessant, però és vera que no me va encantar, però tot i així jo mai podré dir que una pel·lícula és dolenta, per tant, és una bona pel·lícula, està molt ben feta, però jo no vaig connectar.
Vaja, mala bèstia. Que també s'ha projectat. Avui que veus, Eugènia?
Pues avui i ja per acabar, perquè, bueno, no, per acabar no, tinc moltes projeccions a partir de demà i tal, però avui veuré 6 hores de curtmetratges balears, que vos he de dir que me fan una il·lusió tremenda, perquè tinc moltes amigues i amics que ja han fet feina, que ja han dirigit, i a la fi podrem veure a Cine Ciutat.
Té moltes ganes de veure Sant Javier Lerín, però clar, és ara les 5 i òbviament nosaltres fem feina. Que va guanyar un premi Màlaga i que crec que és un curtmetratge preciós que ha fet sobre ell i sa mare i bé, tot el que fan l'Eric m'encanta, però segur que també serà fantàstic. I també en Miqui Duran, que mira que quan t'hagis vist el curtmetratge ja mos contes, menys si te sorprèn qualque cosa, que ara volen parlar amb ell.
Ah, vale, que bé, super. Pues ara el veuré. Ara el veuré.
I moltes coses més, no? Aquests dies repassau, perquè encara mos queda avui, demà, dissabte i diumenge, encara queden 4 dies.
Sí. Jo ara estic mirant un poc el meu calendari perquè sé que demà tenc coses i dissabte també. Dissabte vaig a una taula... Bueno, vaig a la presentació d'en Gael García, que és aquest actor, de I tu mama també.
Sí.
I després hi ha una taula rodona de guionistes dones, que també m'ho fa moltes ganes. I bueno, sense aturar. Diumenge hi ha la presentació del músic Desplat i, bueno, sense aturar.
Moltes gràcies per aquesta crònica. Eugènia, una abraçada.
Gràcies.
Que vagi molt
gràcies
bé.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi bé. Continuï anant bé aquesta marató.
Sí.
Gràcies. Fins la setmana que ve. Gràcies.
I parlàvem de Miqui Duran, que està a punt de presentar el seu curtmetratge i ho va fer al cinema Rivoli. Avui ho fan a Cine Ciutat. I és una pel·lícula que es diu La Innocència. I el volem saludar. Miqui Duran, com estàs?
Què tal? Com estàs?
Molt bé, tu ja has arribat a Cine Ciutat.
Sí, he arribat. In extremis, però estic aquí de fora fent temps.
Que bé.
Per entrar ara. Sí.
Per entrar. Com va ser el primer contacte amb el públic?
Voleu la meva opinió sincera?
Clar, sí.
Ahir van tenir un problema tècnic, no. Precisament amb el meu curtmetratge. Quan deia 4 minuts de projecció, se va aturar el projector. Ai. I el van tornar a posar. No ho havia passat mai, però sempre una primera vegada. Va passar ahir. Però bueno,
la
cosa és que se va poder veure, finalment, i és cool, pues, la gent que va venir-lo a veure me va dir que li agradava molt i bueno, també hi ha gent que ve que t'estima molt, eh? No sé si el pare tot el que te diuen després, però la sensació va ser bona.
Que bé. I què conta La Innocència i que Tèntol també és present, vos han dit.
Sí, teniu un bon cameo.
Com
és? Sí, bueno, és una road movie, una petita road movie per la tramuntana d'una dona amb un nen petit, i de fet van escoltar en Tèntol al principi, perquè coincideix el dia de... la ficció transcorre durant els dies de Sant Antoni i s'està posant per la ràdio, pues, que està allà a Manacor, retransmetint, les festes i demés. I és una història que no vull contar molt perquè és un curtmetratge, al final pues, te fot tot, però es diu La Innocència no només per la innocència del nen, del protagonista, sinó també per la innocència de l'espectador, perquè juga molt a que pensis una cosa quan ets l'altra, i en el final del curt és quan uneixes tots els cables i dius, vale, ara ho entes.
Uau, vale. I d'alt l'haurem de veure, Miqui.
I l'haurem d'escoltar també, no?
I escoltar també. Clar, ara sí. No ho podrem fer avui, perquè, clar, la projectau les 5 i nosaltres encara som aquí a la ràdio fent feina, però qualque dia la podrem tornar a veure.
Sí, de fet, no sé si ara, si és dia 26 o dia 29 d'agost, se farà un passe de Cinema La Fresca a Palma i és gratuït, doncs que tota la gent que el vulgui anar a veure ho podrà veure.
I doncs queda superapuntat. La Innocència, la darrera pel·lícula de Miqui Duran. Enhorabona, Miqui, moltes gràcies també per pensar en nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Per aquest detall.
Sí, que m'ha fet molta il·lusió, t'ho hem de dir.
M'ho fa ganes que ho veieu, m'ho fa ganes que ho veieu.
Nosaltres de veure-la, sí, sí, moltes ganes, Miqui, moltes gràcies, una ferrada forta.
Gràcies a vosaltres, que vagi bé.
Doncs aquest és un dels curtmetratges que condem, aquesta marató de 6 hores de curtmetratge que està a punt de succeir ara mateix a Cine Ciutat, una de les pel·lícules d'aquesta de Miqui Duran, se diu La Innocència, i ara hem de fer una petita pausa perquè tenim més coses.
IB3 Ràdio és coneixement.
En el corazón de Palma, en la calle de San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe por qué en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-834-275.
Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
Si a tu te dic pinta,
mur,
portada.
Si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Tèntol, un programa amb continguts a Balcana, a WhatsApp i a Coca Vols, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
Continuem i ara vos hem de contar que el Consell de Mallorca ha posat en marxa un passaport per descobrir l'illa de la Dragonera.
Som una illa més, un dia vaig partir.
I d'aquest passaport de la Ruta dels Gegants de Llum és una nova iniciativa que convida els visitants a conèixer els espais més emblemàtics del Parc Natural de la Dragonera. Aquesta proposta, banda de turística, també és divulgativa i proposa col·leccionar segells commemoratius dels principals fars i punts d'interès de l'illa.
De la Dragonera. I nosaltres en volem parlar Pedro Bastard, que és el conseller de Medi Ambient del Consell de Mallorca. Pedro, com estàu?
Bones tardes, molt bé.
Benvingut. Com ho podem fer per tenir tots els cromos, tots els segells de la Dragonera?
Bueno, el segell és un tipus Camino de Santiago, vull dir, n'hi ha cent d'interpretació, tota centrada,
sí.
I aquí pues, ja és primer punt, i després hi ha els faros de Tramuntana i Llebeig, i es fa d'una pòpia. Tu vas fent les etapes, vull dir, no vol dir que ho hagi de fer tot un dia, perquè si has d'anar de Tramuntana i després d'anar a la pòpia, tant te farà bé.
Has de tenir bona feixuc. Cama. Sí, no.
Sí, perquè pujar farà una pòpia és feixuc. Uh-huh. I pues, vas un pic i vas a l'any d'abans, així com vulguis, a cada far o hi ha una catxeta amb un segell i tu te poses el teu segell a la teva carpeta, diguéssim. Cada segell és comunatiu de cada puesto, de cada faro i de cada interpretació, pues és una cosa més perquè la gent vagi a la Dragonera i se passegi per dins la Dragonera, que és un puesto espectacular, vull dir, és un puesto meravellós.
Totalment, increïble. Clar, les excursions s'han de fer en la barca, diguéssim, oficial, no?, que fa el viatge.
Sí, barques n'hi ha, hi ha la Margarita i Starfish, uh-huh. que acullen d'esport d'Andrade,
Sentem, sí.
I van fent viatges cap a la Dragonera, hi ha que són d'una hora, n'hi ha que poden estar tot el dia allà, sempre poden anar a la caleta a fer un cafico, vull dir, hi ha moltes de tirallans per por anar allà. I bueno, és un dia de gaudir d'estar a la Dragonera, a un puesto, i dic, a veure les sargantanes que són endèmiques d'allà, que quan arriba la gent en surten de per tot, perquè no n'hi ha, però surten després per tot. És un puesto molt guapo. Vull dir, jo convido, som els primers que convid a que hi vagin, perquè quedes enlluernat.
És una manera de convidar els visitants que vagin a la Dragonera, però quins són aquells espais que Pontura la gent no coneix tant?
Bueno, pues ja, el faro de Tramuntana, que són faros que antigament hi havia gent d'aquests faros, tant de Tramuntana com de Llevet, com els d'una pòpia. A dalt, el que d'una pòpia està, s'ha de restaurar perquè està pues, no està en condicions en aquests moments, perquè ha passat molt de temps. És un faro que en el final no va funcionar, aquest faro, perquè aquest faro se va fer damunt la punta més alta de Dragonera, que està a 350 metres, i el que passava molt de pitjor és que estava per damunt de la boira i no servia, i pràcticament no va funcionar aquest faro. Però sí que hi havia gent allà, hi havia dues famílies que vivien allà, igual que els altres faros, i era una cosa per veure que a la Dragonera hi vivia gent, perquè hi havia el faro, el farés, hi vivia el guerriguer, vull dir, era un lloc allà on hi havia gent, i ha sigut de veure les marjades que hi ha, vull dir, tot, és que no puc dir un puesto més guapo que l'altre de la Dragonera, perquè és que tot la Dragonera és guapa.
Tots ho són. I, clar, hem d'estar un poc en forma, és a dir, hi ha organitzades excursions una vegada som a la Dragonera, o un pot tothom va per lliure i depèn del seu estat físic, fa una cosa o una
bueno,
altra.
Allà hi ha educadors quan hi van a l'escola i quan hi van concertar, però si no, tu arribes allà i mentre no surtis del camí, vull dir, ja està tot, està molt ben senyalitzat per anar tant el cogomé, per anar tant el far d'una pòpia com l'altre. Vull dir, per tot està ben senyalitzat i te marques temps, vull dir, perquè veïs el que hi ha. Vull dir, anar a dos faros un de cada punta no és mal de fer. Ara, si ets d'una pòpia, et pujar per amunt i és feixuc.
És amunt, sí.
Xerrava-ho des de res guerriguers que hi varen habitar, en Tomeu Trobat i en Antònia Salvà, que, de fet, des del Consell de Mallorca els hi vareu fer un homenatge i un documental.
Sí.
Sí, bueno, a més, en Tomeu se va retirar seguint guarda de cap o corp, de la finca que duia el Consell, vull dir, ha fet pràcticament després de sortir de la Dragonera, va entrar al Consell de Mallorca i era una persona molt estimada dins el món diguéssim, dins el món cinegètic de Mallorca i en Antònia també, perquè en Antònia era espectacular i cap a cor feia el seu dinar i el seu lixón i sí, la van convidar l'any passat que era el 30 aniversari, però van tancar el 30 aniversari en la visita dels darrers, els que van posar la clau a la Dragonera, perquè podem pensar que el darrer nin nascut a la Dragonera era el seu fill Antomeu, que no ha tornat d'ençà que se'n va a la Dragonera, que tenia 7 o 8 anys, no ha tornat. Vull dir, ni va venir.
Perquè
no ha tornat ni d'excursió.
No, perquè se va enfadar molt amb son pare i sa mare perquè se'n va anar a la Dragonera. Vull dir, se mos contava en Antònia, com ho he dit tota, que no ha tornat per això, perquè estava molt enfadat de nin i ja no li va fugir s'enfado, perquè la Dragonera, clar, ell va néixer allà. Vull dir, ell estava allà i era preixia tot sol, però estava disfrutada d'estar allà, a la Dragonera.
Quina història, idò, també, aquesta. Clar, és que la Dragonera té totes aquestes històries fantàstiques d'aquest lloc increïble que ara podem visitar també gràcies a aquestes... Bé, fa anys que podem visitar, però també gràcies a aquesta iniciativa, perquè abans demanàvem, Pedro, si un privat pot accedir en barca allà, a la Dragonera, o no se pot.
Sí, però clar, el moll és molt petit, molt petit i no entre el que anava centrada, però és molt mal de fer, perquè sempre estan entrant golondrines, hi ha la barca del Consell i pràcticament no poden amarrar, o sigui, poden descarregar i anar-se'n, és a dir, però sí que no, perquè també no tenim un control de gent, vull dir, poden entrar una certa quantitat de gent. I el que s'aconsegueix és que sempre venguin en les golondrines perquè així està més controlat la gent. I el moll dona el que dona. No podem donar particulars, perquè si no és particular seria un caos.
Clar,
no
i amb piraigos i caiacs s'hi pot arribar?
Sí, hi ha gent que hi arriba. Mm-hmm. Hi ha gent que arriba de dins, però dic, tampoc no és cap barbaritat de gent, perquè dic, nosaltres hi ha control de persones allà a dins. Però l'únic que té és que la cinta sobre baixa ja no hi pot haver ningú. Mm. Vull dir, la cinta sobre baixa se tanca, perquè, clar, allà dins hi ha moltes espècies endèmiques, hi ha el virot que cria allà, vull dir, s'aigui la peixatera, que enguany va fer cria allà, vull dir, aposta que se mira de molestar el menys possible la fauna que hi hagi, aposta estar obert de matí i la cinta sobre baixa ja no hi pot haver ningú.
Sí, i tothom, exacte, jo ho de contar a la gent que tothom entri dins la barca i cap a port. I no, enhorabona per aquesta iniciativa que convida a conèixer el Parc Natural de la Dragonera i ara també col·leccionar aquests segells. Moltes gràcies, Pedro Bestar, conseller de Medi Ambient.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies. I amb aquest apunt sobre la Dragonera arribarem als senyals horaris de les 5 del cap vespre, però després tornem tot d'una. Fins ara mateix. Dins aquest cau ombril, el meu cor de terra...
IB3 Ràdio.